Aquest curs, des del Gòtic Ajuntament de Tàrrega, tenim una missió. Compartir recursos i estratègies per fer front als grans reptes, inquietuds i preguntes de la ciutadania digital. Anem-hi!
Dos quarts i tres minuts de 10 del matí. Continuem el de boca en boca de Ràdio Tàrrega en aquest matí de dimecres, saludant el Ramon Oromí des del Gòtic. El Gòtic ve a la ràdio una vegada més. Bon dia, Ramon.
Molt bon dia.
A punt una nova missió.
Sí, a punt, a punt.
A punt.
A punt i amb moltes ganes de compartir aquesta estona amb vosaltres. No sé si has vist aquesta notícia que darrerament doncs, s'ha fet ressò les xarxes i també els mitjans de comunicació d'aquest cas, d'aquesta estafa amorosa,
sí.
En què un ciberdelinqüent, doncs, adoptant l'aparença del Brad Pitt, doncs, va aconseguir estafar a una senyora francesa i anteriorment també perdó, a dues senyores espanyoles, en aquest cas de Granada i Biscaia. Clar, què passa? Quan ens trobem en aquest cas, i això ja no és exclusiu del moment digital que estem vivint, sinó que la primera actitud que ens surt així, que potser hauríem de mirar de corregir, és assenyalar amb el dit aquesta persona i fins i tot riure'ns-en, de dir, carallot, com has pogut caure en aquesta situació, no? No sé si has anat seguint, entre cometes, aquest fenomen, però fins i tot Netflix ho ha utilitzat com una estratègia comercial a l'hora d'anunciar les pel·lícules que té el seu fons de catàleg, on es pot veure el Brad Pitt autèntic, de dir, aquí sí que nosaltres t'ensenyarem el Brad Pitt de debò, Per tant, imagina't fins a quin extrem s'ha portat aquest riot, aquest escarni a l'àmbit digital, no?
Vaig veure la notícia, ja tot el que se'n va derivar, no em vaig quedar simplement amb la sorpresa de dir, bé, una mica també reafirma aquesta autoestima alta que molta gent té, eh?
O sigui, sí.
Pot ser una riota, però escolta, que, vull dir, creure't que el Brad Pitt et pot convidar una cita o això, doncs bé, això també és...
Bé, jo crec que ens falta, jo sempre dic el mateix, que ens falta que ens expliquin el conte de les cabretes i el llop, Jo és el que sempre recomano a petits i grans, sisplau, llegir-vos el conte de la cabreta i el llop, perquè veureu que moltes vegades, no?, el que fa qui vol entrar, no?, a la nostra vida és utilitzar qualsevol estratègia per mirar de suplantar i per mirar d'abusar de la nostra confiança, no? És a dir, moltes vegades som extremadament confiats, no?
Sí.
Però en qualsevol cas, la missió d'avui, si et sembla bé, la voldria orientar cap al patiment d'aquestes víctimes, perquè en definitiva són víctimes, tinguem-ho clar, és a dir, són víctimes d'un engany i en el cas de que hi hagi tot aquest escarni digital com ha sigut aquest cas, doncs aquí estarem parlant també de que són víctimes d'un atac, no?, que bueno, que el que fa encara és fer més gran tot aquest sentiment de vergonya, de culpa, no?, i per tant, doncs, el que fem, doncs, és el que se diu com una doble victimització. Res, si et sembla, doncs, com a missió per avui, doncs, intentarem revisar aquests comportaments, els nostres, els que som espectadors d'aquestes situacions, les persones víctimes també les haurien de revisar, i sobretot també les persones que practiquen, no?, aquests ciberenganys.
I tant.
I també, doncs, mirarem de com podem transformar aquestes actituds. Si et sembla, comencem, com sempre, fent una miqueta de diagnòstic, no?, sobre el problema. I res, dir que el càstig social sempre hi ha sigut, no? Per un costat sí que a vegades reconeixem actituds, maneres de fer que potser no són del tot èticament positives, no? Però per contra, quan algú pateix o quan algú té alguna situació d'aquestes, a vegades ens hi recreem.
I tant,
Però clar, quan aquest càstig social el portem a la xarxa, no? Doncs aquest efecte, diguem-ne, que s'estén i perdura més en aquest temps, i per tant el que estem fent en definitiva és despullar de la dignitat de la persona, de l'individu, encara que el que moltes vegades passa és que al ser a través d'internet aquesta persona no la coneixem, no? I per tant, diguem-ne que aquesta implicació moral, concreta, que emocional que puguem tenir amb aquella persona no existeix, i per tant és més fàcil, no?, que la puguem criticar, que ens en puguem riure, etc, etc. I tot això, clar, que acaba provocant? Acaba provocant un nou model social, no? Avui en dia, per exemple, parlem de la cultura de la cancel·lació, és a dir, no sé si ho has sentit alguna vegada. Ara, no. Per exemple, està passant amb aquesta noia, amb aquesta actriu trans, sí, és a dir, tots de seguida ens posicionem, sí, sí, culpabilitzem, sí. No recordo com es diu, saps què vull dir?
Sí, ha sortit ara, sí, que és una de les nominades
De l'Òscar, sí, és a dir, sí, que segurament el que ha fet és reprovable, però la majoria de persones, sense saber exactament què ha fet, ni a qui ha dit, ni tal, doncs ja ens
carreguem,
posicionem,
sí,
sí. Sí? O el linxament digital també, no? Que és quan això, quan perseguim aquesta persona, i sobretot el que fem és perpetuar aquests errors, que a vegades també hi pot haver un error, o hi pot haver un comportament que potser ha sigut inapropiat, però bueno, antigament es deia allò de que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, no? Per
exacte.
Tant, també hauríem de recuperar aquesta consciència. Bé, com a conseqüència d'això, què ens passa? Bueno, primer que res, doncs, que tenim aquesta doble victimització, concentrant-nos en aquestes estafes sentimentals. Penseu que les persones que han patit aquest tipus d'estafa, doncs, imagineu-vos, no?, com se'ls hi queda el cos en descobrir que no era Brad Pitt. És a dir, ens fa gràcia pensar-ho, però clar, aquella persona segur que havia dipositat esperances, anhels i tot, no?, en pensar, doncs, que aquella persona s'havia fixat en ella i per tant, jo què sé, s'havia muntat tota una pel·lícula, però en qualsevol cas, doncs, això ja és greu, però a més, el fet d'aquest impacte social negatiu, aquest assenyalament social, doncs el que pot provocar, doncs, és un deteriorament de la salut mental, és a dir, depressió, problemes emocionals, i a més, doncs, això pot provocar, doncs, que s'afecti l'autoestima, i en un cas extrem pot arribar, doncs, a situacions de suïcidi, que també hi ha casos recents de persones que han acabat, doncs això. A més, finalment, doncs, en definitiva, estem construint tots i totes, de manera còmplice, estem construint una cultura digital tòxica. No? És a dir, en lloc de promoure i animar les actituds positives, les maneres de fer que són positives, doncs el que estem fent és deshumanitzar les xarxes, no? Actuar de manera més agressiva, no sé si ho has vist, tu publiques una cosa i al moment tothom, que has dit, que t'has cregut, no? És a dir, bé, i en definitiva el que estem fent, doncs, és això, fer que aquest entorn digital, que en principi, doncs, ens hauria de permetre extendre totes les nostres relacions, doncs el que acabem fent és crear un camp de batalla, no? I per tant, bé. Què podem fer davant d'aquestes situacions? Davant de primer que res, en el cas de que siguem víctimes d'una situació d'aquestes, bueno, primer que res, recomanar-vos cercar suport professional, sí? És a dir, exposar-ho a la xarxa a vegades no és la cosa més assertiva que podem fer, és a dir, val més que intentem trobar un suport a nivell psicològic que ens permeti, doncs, gestionar tots aquests sentiments i aquestes emocions que estem vivint, i sobretot que ens ajudi a reconstruir la confiança, perquè tu imagina't, Aleix, en el cas de que hi hagi algú que et falli, no? A partir d'aquest moment començaràs a pensar segurament de que tothom et vol fallar, no? I per tant vol dir que la confiança queda tocada, no? I deixes de confiar en l'espècie humana, no? Per dir-ho així. També és important trobar xarxes de suport. Penseu que les xarxes socials és algo molt més antic que l'aparició d'internet, és a dir, les xarxes socials comencen a casa, continuen amb les relacions de veïnat i les persones de confiança. Recordar-vos també que hi ha recursos específics per donar-vos aquest suport a nivell de la infància. Hi ha el 116-111, que és aquest telèfon que ens permet, doncs, atendre i rebre informació sobre qualsevol situació relacionada amb la infància. En el cas de que sigui una situació de violència masclista, ja sabeu que teniu el 900-900-120, I en el cas de que doncs, tinguem aquest pensament que, bueno, que volem acabar amb tot, doncs tenim el 061, aquest telèfon d'atenció al suïcidi. I en qualsevol cas això, buscar suports propers i de confiança. I finalment, doncs això, gestionar tot el tema de, per un costat, l'exposició a les xarxes, és a dir, què compartim, de quina manera ho fem, tant pel que fa a les dades personals com a l'hora d'exposar la nostra vida, i per l'altre, sobretot també molt important, denunciar aquesta estafa. És a dir, encara que, veus, la situació d'escarni ens faci pensar una altra vegada jo no ho diré, perquè no em digui res. Doncs clar, el fet de denunciar això doncs, permet doncs, que, bueno, que ens posem en alerta, no? I en aquest sentit hem de fer-ho des de diferents àmbits, hem de denunciar a Mossos d'Esquadra, hem de denunciar en el cas de que hi hagi hagut robatori de dades o robatori de diners doncs, al banc o a la plataforma des d'on s'ha fet aquesta mala pràctica. I finalment, vaig molt ràpid, tot això ho trobareu explicat, ja ho sabeu, gotic.tàrrega.cat. Finalment, és cosa de tots intentar prevenir totes aquestes actituds, i això comença doncs, fomentant la responsabilitat en línia, és a dir, cadascú tenim una responsabilitat a l'hora de fer una cultura digital pacífica, és a dir, on tots puguem conviure, on tothom es pugui expressar amb llibertat i sobretot lliures de violències, d'assetjaments i d'escarnis, no? Mm-hmm. Per l'altre, doncs, creant campanyes de sensibilització, promovent aquesta ciutadania activa, per tant, tothom ens hem de dedicar, en lloc d'assenyalar les víctimes, doncs el que hauríem de fer és assenyalar a les persones que practiquen aquesta violència, que practiquen aquest escarni, no? I finalment, doncs, promoure aquesta cultura de respecte digital. En aquest sentit, al nostre país, des de fa molt temps, tenim una fundació, que és la Fundació per la Pau, que es dedica a promoure aquesta cultura per la pau, sí? I d'un temps cap aquí doncs, també han extès aquest discurs als entorns digitals. Per això hem convidat Albert Caramés, que és el director de la Fundipau, que ens expliqui a veure com podríem definir aquesta cultura de la pau digital, si és que existeix, i de quina manera doncs, la podem fonamentar. L'escoltem.
La cultura de pau digital està en construcció. És un fenomen que va tan sumament ràpid, àgil i que s'ha multiplicat de manera tan exponencial en les darreres dues dècades que sempre sembla que anem a darrere de tota aquesta evolució tecnològica. Però no només aquesta evolució, sinó aquesta manipulació i instrumentalització per part de grans corporacions. L'ús i abús que es fa des de X o des de Meta ens porten, són els grans exemples al respecte, on la creació algorítmica al servei d'interessos ideològics o empresarials específics ens porten a mostrar-ho. Creiem que s'està creant aquesta cultura de pau digital que estem veient i que hi ha moltíssimes iniciatives que no només volen promoure i divulgar un ús específic de les xarxes, una construcció de pau i resolució de conflictes a l'esfera digital, sinó que també volen abarcar diverses esferes de violència estructural que poden portar problemàtiques, ja sigui l'ús compartit de la informació, com la compartició de l'ús d'informació rigorosa, però especialment que porti una transformació justa i positiva de les nostres societats i que fugi de tot tipus de violències.
Des de baix, sempre. Des de la base i assenyalant també els autèntics culpables de que això sigui així, que no som les famílies, sinó que no som les societats en si, sinó que és a vegades aquestes tecnologies que també ens orienten o ens provoquen que acabem fent aquest ús, diguem-ne, violent de la tecnologia. Per tant, bé, una vegada més, ara que aquests dies s'està parlant molt de restringir accés de dispositius i tal, no hauríem d'oblidar que el que hauríem de promoure és un entorn segur, saludable, positiu, i això ens ho hauríem de procurar els qui administren, els qui desenvolupen aquests entorns també, i moltes vegades els deixem fora de tot aquest diàleg, de tot aquest discurs, i jo crec que és molt interessant incloure'ls. A part que és interessant, els hauríem d'exigir, no?, en aquest sentit, de que ens garanteixin això. Res, doncs en aquest sentit, des de Fundipau han creat un recurs que alguna vegada n'hem parlat aquí a la ràdio en tots aquests anys que anem compartint, que s'anomena Pacifiquem les xarxes socials. Li he demanat a l'Albert encara més, doncs, que ens expliqui una miqueta què és el que va motivar el llançament d'aquesta campanya i que ens expliqui una miqueta com funciona.
El 2019, a Fundipau fèiem la reflexió que ja portàvem 10 anys amb un auge dels 4G, dels serveis de missatgeria, però sobretot de l'auge de les xarxes socials com a instrument d'entitats, empreses i administració per comunicar i comunicar-se. Això, com veiem també 6 anys després, veiem que ens està posant a un ús i abús de la desinformació i dels discursos d'odi. Així, previ a la pandèmia, vam iniciar la iniciativa Pacifiquem les xarxes socials, una sèrie de 15 reflexions, així com 10 recursos animats per saber i per divulgar com ens agradaria que puguem pacificar les xarxes socials, contribuint també a una cultura de pau a l'esfera online. Demanem, entre moltes altres coses, fer un ús rigorós d'aquestes xarxes, aportant informació veraç i contrastada, tenir un to respectuós i empàtic, especialment amb aquells contraris amb els que no compartim les opinions, i sobretot demanem, lògicament, tractar com ens agradaria que nosaltres ens tractessin i com ho voldríem fer de manera presencial.
Ja ho veus, és que només és portar lo de tot, és que sempre és el mateix, eh? És a dir, coses que ens havien explicat de petits, no? Aquestes normes d'urbanitat, de bon fer, que bueno, que una miqueta també hem oblidat, l'esfera analògica, i que també hauríem d'anar vetllant per mantenir-ho, doncs també portar-ho a l'àmbit digital. Res, agrair a l'Albert Caramés que s'hagi disposat, doncs, a compartir la seva veu i la seva experiència en aquest sentit, i dir-vos que podeu trobar aquest recurs al web fundipau.org/pacifiquem les xarxes. Aquí trobareu aquests materials informatius i divulgatius d'aquesta campanya en forma de vídeos que van explicant aquests diferents punts, i com deia molt bé també l'Albert, doncs trobareu aquests 15 punts, aquestes 15 reflexions que, bueno, que intentem promoure aquest canvi, no? D'actituds a l'hora de fer aquest ús més positiu i més pacífic d'aquestes xarxes socials. Lligat amb això, Aleix, un altre cas que hem vist d'aquest escarni digital, a vegades involuntari, ha sigut aquest cas de, no sé si vas llegir un article al diari Ara,
sí.
D'aquesta mare, no? que això ho han fet moltes, és a dir, exposem els nostres fills, ah, mira quina cara més graciosa, que no sé què, mira què ha fet el nen o la nena, no? I ho posem de manera totalment neutra, pensant, mira, tal. Doncs bé, el diari Ara, doncs, va publicar aquest cas d'aquesta mare, que el que va fer, doncs, va ser penjar un vídeo de la seva filla fent unes ganyotes, i aquell vídeo es va convertir en un mem que bueno, que s'ha difós
per tot arreu,
per tota la xarxa, i bé, la nena s'ha fet gran, però aquesta imatge persegueix, no, la seva vida, perquè és això que dèiem, aquest escarni moltes vegades és durador, no? Es perdura en el temps i a més s'escampa i és incontrolable. Doncs res, aquest cas, doncs, en recorda això, de que els mems ens fan molta gràcia, i fins i tot podem dir que han enriquit en certa manera la nostra manera de comunicar-nos en entorns digitals, però tanmateix, doncs, també pot ser una eina més, doncs, que pot contribuir a la difusió de segons quins continguts que potser no són del tot apropiats, no? A nivell sexual, a nivell de violència, discursos d'odi, i també, doncs, pot, com aquest cas d'aquesta mare amb la seva filla, doncs pot suposar una vulneració de la privacitat, i per tant, doncs, es pot convertir en una eina també d'escarni i de ciberassetjament. Per això és molt important que intentem, com també ens explicava l'Albert, no? que intentem promoure un ús més conscient i respectuós, en aquest cas, doncs, d'aquests stickers, d'aquests adhesius i també dels memes, evitant qualsevol acció que pugui danyar les altres persones. I per tant, doncs, jo aquí us he posat una llista de coses que podeu fer, però en definitiva és lo que deia, ho resumia molt bé l'Albert, no? De dir, no facis res que no t'agradaria que a tu et fessin, no? Doncs des del fet d'evitar compartir aquestes imatges o aquests stickers o aquests memes que continguin persones, demaneu-los permís abans de fer-ho. Si detecteu algun tipus de contingut que pot vulnerar aquest principi, no, del respecte, doncs no el compartiu, esborreu-lo, i si realment és un contingut crític, amb contingut sexual, violent, humiliant, etc, etc, doncs el que heu de fer doncs és denunciar-ho directament, d'acord? I sobretot esborreu-los, és a dir, no formeu part, no, d'aquesta difusió d'aquests continguts. Aquestes idees que trobareu, jo aprofito per anar fent reclam de lo mio, ho trobareu a gotic.tàrrega.cat, aquestes idees són pròpies, però a més estan nutrides amb els recursos que trobareu en un web que he trobat molt interessant i que aquí a Catalunya no tenim un recurs semblant, és un recurs de la Comunitat de Madrid. Veus, a vegades Madrid també fan coses prou interessants i que crec que són replicables.
Replicables.
Ha costat, eh? Que les podem repetir aquí, ens les podríem copiar, d'acord? I en aquest cas és un projecte que jo he estat explorant i m'ha semblat molt interessant i per això us el comparteixo, que s'anomena Redes con Corazón, no? És a dir, com a antídot a aquesta deshumanització, hominització també, però deshumanització de la xarxa, doncs això, aplicar el cor, no?, amb tot el que fem i també doncs, quan compartim o quan ens relacionem a les xarxes. Res, només dir-vos que si entreu a tepongounreto.org, que això també ho fem aquí, de posar-vos reptes, però en aquest cas doncs, el que fan és promoure tot un projecte per tal, sobretot, d'adreçar-se a la població adolescent i jove, no?, per provocar aquest canvi d'hàbits i canvi d'actituds, però jo crec que també com a persones adultes ens estaria molt bé que ens miréssim al mirall i que també ens proposéssim aquest repte. Oi, avui estic molt res, aquí trobareu doncs això, estratègies que parlen de com podem ser digitalment responsables, és a dir, com fer aquest ús més crític, no?, aquest ús mediàtic que avui en dia també està tan de moda parlar-ne. I per tant, doncs, jo crec que aquí trobareu recursos prou interessants, tepongounreto.org. I per anar acabant, dir-te que, bueno, dins els punts aquests del Pacifiquem les xarxes, que ens proposava l'Albert, que ara més, hi ha el punt número 8 que diu que, bueno, que a internet també hi ha bromes o també hi ha crítiques, és a dir, que tampoc no es tracta ara de que esborrem tot rastre de dissidència, val? Per tant, trobarem continguts d'humor, trobarem continguts que són satírics, que són irònics, i per tant, doncs, bueno, també hem d'aprendre a acceptar aquesta diferència i aquesta diversitat. Jo, per fer-ho evident, us proposo també dos enllaços per si voleu explorar una miqueta tot això i que també veureu que no és una cosa nova. La primera és un web molt xulo que el teniu disponible en català i en castellà que es diu Humoristan. No sé si el coneixes.
No.
Humoristan.org vindria a ser el museu digital de l'humor gràfic. Val? I aquí trobareu, bueno, 150 anys d'història d'humor gràfic condensades i recollides en aquest lloc web. I aquí trobareu exposicions virtuals i trobareu informació sobre els artistes d'humor gràfic i també hi trobareu moltes imatges sobre aquest tipus d'art popular. A més de ser custodis de tota aquesta memòria de l'humor, doncs també veurem que aquest humor a vegades també ha d'incomodar. No? És a dir, no passa res perquè ens incomodi o perquè ens sacsegi, no? És a dir, aquest humor doncs, a vegades també serveix, no?, per desvetllar una miqueta. I aquí trobareu doncs, els millors artistes de la història de l'humor gràfic, els trobareu aquí recollidets. I l'altra proposta que us faig avui és el The Mundo Today, que suposo que aquest sí que el coneixes, Aleix, que vindria a ser un diari digital fictici, satíric, i en aquest cas doncs, bueno, també per aprendre a riure del dia a dia i sobretot també per aprendre a protegir-nos de totes aquelles notícies que no són fake news, perquè no ho són, sinó que són notícies satíriques que tenen una base real però que són fictícies.
Reinterpretades, sí? Vaja.
Exacte, i que moltes vegades també ens poden ofendre i ens poden molestar, però que, bueno, que hem de situar dins aquests paràmetres de l'humor satíric, i que per tant, doncs bé. Dir-vos que aquest és el diari satíric degà en l'entorn digital aquí a l'estat espanyol i que des del 2009 doncs, van fotent canya. Una miqueta també se'ls nota el viatge que tenen, és a dir, però bueno, també està bé que es riguin de nosaltres, que ja veureu que ho fan bastant. Quan dic nosaltres vull dir de la tribu catalana,
sí, perquè ens entenguem. Sí,
sí. Res, si voleu riure o enfadar-vos veient com es riuen de nosaltres, com a col·lectiu, doncs podeu entrar a elmundotoday.com i aquí trobareu, doncs, bé, hi ha notícies que fan més gràcia i d'altres que en fan menys. Suposo que és com tot, que va per barris.
I tant.
I si et sembla, doncs aprofito aquests dos minutets que em queden per fer una miqueta d'agenda. La primera, la setmana que ve és el Dia Mundial de la Ràdio. Mm-hmm. Suposo que també aquí a Ràdio Targa fareu festa grossa, ni que sigui per dins.
Alguna cosa, sí.
Totes les persones que estimem la ràdio, doncs bé, farem festa i en aquest any, doncs, des del Gòtic hem volgut sumar-nos-hi i durant aquests dies, durant tres setmanes de febrer, doncs el que farem serà una acció per veure com aquesta ràdio s'ha sabut adaptar als nous temps, i parlarem doncs de totes les eines que tenim i les opcions que tenim de consum d'àudio digital, parlarem dels podcasts, parlarem de les ràdios en línia, també de les plataformes digitals, i bé, han preparat un taller una miqueta perquè les persones que s'hi apuntin doncs puguin conèixer el funcionament d'aquestes aplicacions i sobretot proposarem alternatives de codi obert, és a dir, més enllà d'aquestes aplicacions privatives que moltes vegades també fan un negoci sota les nostres dades i el nostre consum d'àudio que fem. I l'altre, bueno, si voleu inscriure-us, ho trobareu a gotic.targa.cat. I l'altra proposta que us faig, que aquests dies també estem promocionant junt amb el Pla Educatiu d'Entorn i Cibervoluntarios, és un campament digital adreçat a públic adolescent per tal doncs, de que pugui assolir aquestes competències mediàtiques i digitals per fer un ús més crític, saludable, responsable, positiu, posem-hi tots els adjectius que tu vulguis, de tots aquests entorns digitals. Per tant, famílies que ens escolteu, si teniu canalla per casa, és un bon recurs, segur que a través de les AFES ja heu rebut aquesta informació, perquè estem fent difusió d'aquesta activitat a través de les escoles i instituts, i per tant, doncs, us animo a que hi participeu per tal de que els vostres fills i filles doncs, tinguin aquell empoderament que els pugui fer capaços de fer un ús més responsable i més crític i més segur i més creatiu d'aquestes tecnologies i de l'entorn digital. Mm-hmm. Ximpo.
Cal no baixar la guàrdia, eh?
No, i sobretot hem de buscar un equilibri, ara que avui i ahir s'està parlant de com encaixar la presència de pantalles i l'ús de dispositius en entorns educatius, cal encaixar-ho, és a dir, i sobretot evitar deixar-nos portar per segons quins corrents, que també hi han de ser, sí, però intentar trobar equilibri, que és com sempre la clau, trobar la mida justa.
Torna a estar a les portades dels diaris avui,
sí,
justament.
El que passa és que això, no us quedeu amb els titulars.
Exactament.
Intenteu participar del diàleg, és a dir, i de manera constructiva, positiva, busqueu veus dissidents, veus diverses, perquè també hi són, moltes vegades no són les més visibles, però també hi són, i llavors a partir d'aquí doncs que cadascú es faci el seu criteri, i sobretot recordeu que la darrera potestat la de tenir cada família, cada família és qui ha de decidir, ha de fer el que s'anomenaria un pacte d'ús familiar, no?, que permeti doncs establir com, quan, per què, de quina manera s'utilitzen aquestes tecnologies, i això va a missa, és a dir, el que decideix la família hauria d'anar a missa i a processó i a tot el que convingui.
Molt bé, Ramon, moltes gràcies per ser-hi una setmana més aquí a la ràdio.
Res, gràcies per fer-me lloc.
Fins la propera.
Ens veiem.
Bon dia.
Adéu.
Necessites suport digital o creus que hi ha alguna qüestió que necessite respostes? Fes-nos un WhatsApp al 973 50 01 99 i en parlem. Amb el suport de l'Ajuntament de Tàrrega i la Generalitat de Catalunya.
Ens trobaràs al web tàrrega.cat/gòtic.